Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Saps què és estar al dia? Estar al dia significa saber, comentar i compartir tot allò que t'interessa. Si vols estar al dia de tot el que t'ofereix Ràdio Estel, ho trobaràs al Twitter i al Facebook. Segueix-nos, t'ho explicarem tot.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
Sigueu benvinguts al programa El Campanar, un programa produït pel Departament de Mitjans de Comunicació de l'Arquebisbat de Tarragona. Us saludem, els qui fem possible el programa, en Santi Grimau, el control tècnic, la Montse Sabater i qui us parla ara mateix, Anna Robert. Fa un temps ens fèiem ressò aquí mateix al programa, a l'espai de l'entrevista, del llançament d'un nou curs anomenat Ciència i Fe en Diàleg. Es tracta d'un curs 100% online organitzat per la Facultat de Teologia de Catalunya amb el patrocini del Consell Pontifici per a la Cultura. Doncs bé, en aquest inici de curs s'ha programat una nova edició on us podeu inscriure. El programa s'estructura en dos cursos i està disponible tant en anglès com en castellà. Es fa exclusivament via internet. Aquesta formació, que no exigeix coneixements científics més enllà dels adquirits a batxillerat, vol ajudar els cristians a donar raó de la seva fe davant les preguntes que poden sorgir envers la ciència, com per exemple el cas Galileu o l'evolució i la creació, entre d'altres. El curs, que comença aquest mes d'octubre, compta amb experts en el diàleg entre ciència i fe, com David Jou, Armand Puig, Emili Marlés, Lluc Turcal o Margarita Bofarull, entre d'altres. Podreu trobar més informació al web cienciaifebcn.com. I canviem ara de tema per donar pas al missatge als quatre vents de l'arquebisbe de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol. Seguint com a fil conductor la doctrina social de l'Església, ens parla sobre el dret al treball.
Déu vos guard. La història dels drets laborals dels treballadors és llarga, però hi ha una data que s'acostuma a considerar com una fita important i aviat en farà un segle. L'any 1919 es va aprovar la Constitució de Weimar per a la nova República Alemana. En el seu article 163 estableix: tot alemany té el deure moral d'emprar les seves forces intel·lectuals i físiques tal com ho exigeix el bé de la comunitat i sense perjudici de la seva llibertat personal. A tot alemany se li ha de proporcionar la possibilitat de guanyar-se el suport mitjançant un treball productiu. Quan no se li pugui oferir ocasions adequades de treball, s'atendrà al seu suport necessari. Fins aquí aquestes paraules. En aquest mateix any de 1919 va ser fundada l'OIT, Organització Internacional del Treball, com a part del Tractat de Versalles que va posar fi a la Primera Guerra Mundial. Es va partir de la consideració que sense justícia social no hi hauria una pau permanent. I va servir per a una primera regulació internacional de la jornada laboral. L'horari, el salari just, la protecció en cas de malaltia o accident laboral, la pensió de vellesa i d'invalidesa, etc. L'Iglesia s'havia avançat amb l'encíclica de Lleó XIII, Rerum Novarum, de 1891, i va proseguir desenvolupant els conceptes de treball just en posteriors documents d'altres papes, com Mater et Magistra i Laborem Exercens. El primer cas de Joan XXIII, en el segon de Joan Pau II. En el seu compendi de la doctrina social, l'Església rebutja la idea de Marx i Engels que la justícia social passe per l'evolució de la propietat privada, però alhora assenyala la responsabilitat pública d'exigir una remuneració salarial justa que no es fonamenti només en la llei de l'oferta i la demanda, sinó en la dignitat del treballador i en la necessitat que la compensació per la seva feina sigui suficient per a mantenir la seva família. També reconeix el dret de vaga, quan constitueix un recurs inevitable i necessari per a obtenir un benefici proporcionat. I al mateix temps que lloa el paper dels sindicats, els adverteix perquè no s'assimilin a partits polítics i rebutgin la lluita de classes com a filosofia. En l'actual situació laboral, després d'uns anys de crisi, cal reconquerir alguns drets, lluitar per la igualtat de salaris entre homes i dones i no discriminar l'immigrant oferint sous de fam o jornades excessives, pensant que per una qüestió de necessitat té menys recursos per negar-se. Recordem una frase de Max Frisch. Es va demanar mà d'obra i van venir éssers humans. Adéu-siau.
Escoltem ara l'Evangeli d'aquest diumenge. El fragment que escoltarem és del capítol 22 de l'Evangelista Sant Mateu, versets de l'1 al 14. I tot seguit escoltarem el comentari que aquesta setmana fa de l'Evangeli el biblista mossèn Joan Magí.
Jesús es posà a parlar-los novament en paràboles. Els digué:
amb el regne del cel passa com amb un rei que celebrava el casament del seu fill. Va enviar els seus servents a cridar els convidats a les noces, però ells no hi volien anar. Llavors, envia uns altres servents amb aquest encàrrec: ja tinc preparat el meu banquet, he fet matar els vedells i l'aviram, i tot és a punt, veniu a les noces. Però ells no en feren cas i se'n van anar, l'un al seu camp, l'altre al seu negoci. I els altres agafaren els servents, els van maltractar i els van matar. El rei, indignat, envià les seves tropes per exterminar aquells assassins i incendiar-los la ciutat. Llavors va dir als seus servents: el banquet de noces és a punt, però els convidats no n'eren dignes. Aneu, doncs, a les cruïlles dels camins i convideu a les noces tothom que trobeu. Aquells servents van sortir als camins i van reunir tots els qui van trobar, bons i dolents, i la sala del banquet s'omplí de convidats. Aleshores el rei va entrar a veure els convidats i s'adonà que allí hi havia un home que no duia vestit de noces, i li digué: amic, com és que has entrat aquí sense vestit de noces? Però ell va callar. Llavors el rei digué als qui servien: lligueu-lo de mans i peus i llanceu-lo fora, a la tenebra. Allà hi haurà els plors i el cruixit de dents. Perquè molts són cridats, però pocs són escollits.
Déu vos guard, mossèn Joan Magí. El dia 15 d'octubre ens trobem en el diumenge 28 de durant l'any. Ja hem celebrat la festa de la mare, el dijous dia 12, i avui felicitem les Tereses per la seva patrona, una bona coneixedora de la paraula de Déu, com demostren els seus escrits.
Avui ens trobarem, com sempre, per a celebrar la nostra fe i experimentar la comunió del Pare, Fill i Esperit Sant a la nostra comunió de fills del mateix Pare, per creació, de la mateixa Mare, per donació i encàrrec de Jesucrist des de la creu, i de germans reunits amb Jesús al costat.
Avui, com sempre, trobarem llum nova en la proclamació de la paraula que augmentarà el nostre coneixement i la nostra experiència de poble, que intenta caminar i camina sota la protecció de Déu, que es val també de nosaltres per a reforçar-nos recíprocament en la fe.
El Papa Francesc ens diu: el bé sempre tendeix a comunicar-se. Tota experiència autèntica de veritat i de bellesa busca per si mateixa la seva expansió, i qualsevol persona que visqui un profund alliberament adquireix major sensibilitat davant les necessitats dels altres. Comunicant-lo, el bé s'arrela i es desenvolupa. Per això, qui vulgui viure amb dignitat i plenitud no té cap més camí que reconèixer l'altre i buscar el seu bé. No haurien de sorprendre'ns, llavors, algunes expressions de Sant Pau: l'amor del Crist ens empeny. Ai de mi, si no anunciés l'Evangeli.
L'Evangeli ens anima a captar la importància del convit ofert per Déu, implicant-nos en la celebració sense deixar-nos el perdre amb excuses.
Déu mateix ens crida a les noces de l'anyell. Jesús ens presenta el convit ja preparat. No tothom en capta la importància. Cal estar atent a l'experiència d'alegria que ofereix el qui crida el convit. Cal tenir preparat el vestit de noces. Cal evitar que els negocis particulars impedeixin rentar el vestit en la sang de l'anyell perquè quedi del tot blanc.
La convidada d'avui a l'espai de l'entrevista és natural de Reus, però fa 48 anys va marxar a l'Àfrica, a la República Democràtica del Congo, com a missionera diocesana. Durant aquests anys ha viscut i ha vist en primera persona la situació de marginació i exclusió que pateixen moltes persones al continent africà. Aquest estiu, durant la seva estada a Tarragona, ens va explicar el nou projecte que està impulsant a l'Àfrica. Escoltem l'entrevista. Maria Isabel Correig, benvinguda.
Moltes gràcies.
D'aquí poc farà 50 anys que és a l'Àfrica. Si fa una mirada enrere, des que va arribar fins al dia d'avui, quins canvis ha vist a nivell de país, a nivell social, polític?
Doncs a mi em sap molt de greu que tinc de dir que els canvis no han anat cap a millor, sinó més aviat cap a molt pitjor. Quan vaig arribar jo allà, hi havia el president Mobutu. El president Mobutu, al començament, molt bé, però al cap de 2 anys ja va ser quan va començar a fer fora tots els portuguesos, bueno, belgues, però sobretot portuguesos, grecs, que tenien moltes empreses, i llavors perquè volia que ho prenguessin els natius. Però els natius no estaven preparats i doncs moltes indústries, empreses i tot se'n van anar a pique i vam començar la baixada del país. Bueno, el Mobutu es va acabar i es va anar a morir al Marroc, i llavors va ser quan va entrar un grup de rebels caudillats pel president, el que va ser Kabila, que n'hi diem Kabila pare i Kabila fill, perquè el Kabila pare el van matar i després el va succeir el seu fill. Ara, actualment, com estem? Doncs actualment estem molt malament. I és com un disc ratllat. Jo, amb tots aquests anys que fa que estic allà al Congo, sempre pensant que hi hauria una millora, que hi hauria una esperança. Però el Congo, per què és tan ric? Doncs cada vegada hi ha més conflictes. I puc dir que la pobresa que vivim al Congo és deguda a la gran riquesa del país. Ho té tot. Té totes les condicions per l'agricultura, té tota classe de rius, de muntanyes, és com un derrotxe de geològic allà, i moltes mines. I entre les mines hi ha la del coltan, que és amb el que es fabriquen tots els telèfons, ordinadors. Llavors venen els de fora, provoquen guerres tribals. Persones de diferent tribu que vivien molt bé junts. Venen, els fan barallar, i mentre es barallen aprofiten per anar traient aquests minerals. I jo, que estic mirant les notícies cada dia del Congo, doncs cada dia hi ha coses. Hi ha motines, hi ha tota classe de sublevacions, perquè la gent no està d'acord amb això. Políticament és una crisi molt forta. Socialment és el que està més castigat. Perquè, per començar, de classe social, de classe mitjana, és el que hi ha menys, que és la classe que fa evolucionar el país. Si no, tenim el gran cono de dalt, que és molt petitet, amb unes grans riqueses, poques persones que tenen molta riquesa, i després tot el que més és un paro disfressat.
Ara anomenat Ecolo Yabondeko, la seva missió a l'Àfrica, va lligada estretament a aquest moviment, Ecolo Yabondeko, que vol dir el poble de la fraternitat, i que va començar juntament amb un missioner del Congo, el pare Filip.
Sí.
A què volia donar resposta aquest projecte? Quin objectiu tenia?
Nosaltres ens vam donar... Ell és missioner congolès, jo sóc missionera de Tarragona, o sigui, del primer món, i ell és del tercer món. Ell és un negre i jo sóc una blanca. Ell és un home i jo sóc una dona. O sigui que fem un conjunt, sintetitzem una miqueta el que pot ser una entesa entre diferents races i diferents maneres de ser i de viure i d'estatus social. I llavors vam veure que el que era molt urgent és evangelitzar les relacions humanes. Perquè allí les esglésies estan plenes, es resa molt, hi ha molta gent compromesa a les parròquies i en moviments, però entre ells, si un és del nord, es baralla amb els del sud. Si un és un home, mira la dona per baix. Si un ha estudiat, més que un altre, es miren també de diferent manera. I hem vist que, al cap, doncs, Jesucrist ha vingut a ensenyar-nos que tots som germans, fills del mateix pare. I amb aquell moviment, que no el vam començar així escrivint en un paper, fent com un organigrama, sinó que va anar venint a poc a poc. I llavors, tal com se va dissenyar, doncs és una cosa molt senzilla. Doncs respondre al projecte que Déu té per tota la humanitat, i és que tots siguem germans.
I aquest moviment Ecoloya Bondeco, responent a la seva pròpia identitat d'ajudar doncs, aquestes persones més marginades, aquells que no tenen ningú, presenta un nou projecte de suport a l'atenció mèdica de pacients indigents a l'Hospital General de Kinshasa.
Sí. Sí, perquè tenim també un grupet de nenes, que estaven abandonades, un grupet d'unes 12 nenes. Més o menys això ho tenim, ho anem tenint cobert. Però abans de vindre jo aquí ens vam trobar amb una gran dificultat. I és de que aquell hospital de Kinshasa, que és l'hospital que n'hi diuen de referència, hi ha un pavelló que se'n diu de les persones indigents. Abans hi havia una congregació de religioses que es cuidava del menjar i després de poder els assistir en les necessitats mèdiques més, doncs una visita mèdica, una operació senzilla o una pròtesi, però doncs avui dia no tenen cap fons i no comptem absolutament en res. I aquell pavelló que hi ha una mitjana de 60 persones, me penso perquè està escrit al projecte, doncs si no paguen el que han de pagar, ningú se'n cuida d'ells. Llavors, com podem anar-los a dir que som germans o germanes d'ells si no els hi donem una mà per ajudar-los una mica a la primera necessitat, que és la de la sanitat? I per això que se'ns va acudir de demanar una ajuda per poder fer possible aquesta realitat de la fraternitat i que no es quedin... Bueno, si no se'ls ajuda, es moren, així de clar.
Estem parlant de l'atenció bàsica, no? Com és
una atenció bàsica, sí.
Estem parlant de Kinshasa té 12 milions de persones.
Sí, més o menys, sí, sí.
Per tant, tampoc la crisi no ajuda, no? La crisi...
No.
Cada vegada augmentava, no?
Al contrari, al contrari. I a Kinshasa a vegades venen gent de la selva, de l'interior, perquè allà encara està pitjor la sanitat. Però venen, es posen en aquell hospital, i si no tenen a ningú que els vagi a veure, que els cuidi, doncs es moren. És que cada setmana se'n moren. Davant de tota aquesta situació, diguem, tan desastrosa, és com una goteta d'aigua en un oceà, però pensem que val la pena. Si podem ajudar amb una persona en 10 o en 20, ho fem.
Doncs tots aquells que vulgueu col·laborar amb aquest projecte podeu contactar amb la Delegació Diocesana de Missions a través del correu missions@arqtgn.cat o bé trucant al telèfon 977 23 34 12. Gràcies per ser avui amb nosaltres. Bon retorn a l'Àfrica i endavant amb aquesta nova tasca.
No, moltes gràcies a vosaltres i a tots els que ens estan escoltant.
Obrim l'espai de notícies d'aquesta setmana amb el centenar de professors i mestres cristians aplegats a Montserrat aquest passat dissabte.
Les delegacions d'ensenyament dels bisbats de Catalunya i la Fundació Escola Cristiana, juntament amb el moviment cristià de mestres i professors, van celebrar al Santuari de la Mare de Déu de Montserrat el dissabte 7 d'octubre el primer aplec de mestres i professors cristians. Hi van participar unes 130 persones. Mossèn Norbert Miracle, delegat d'ensenyament de l'Arquebisbat de Tarragona, explica quin és l'objectiu d'aquesta primera trobada.
Aquest aplec ha estat pensat pels delegats d'ensenyament de les 10 diòcesis de Catalunya i de la Fundació Escola Cristiana per tal de convocar especialment els mestres i professors cristians, no només de l'escola concertada, d'escola cristiana, sinó sobretot d'escola pública, per tal de fer una primera trobada, un gran grup de gent que es dediquen a l'ensenyament i que, doncs, és bo que es coneguin entre ells i que enforteixin aquests llaços de fraternitat com a mestres cristians que són.
La jornada es va iniciar amb la benvinguda a càrrec del prior del monestir, el pare Ignasi Fosses, i de l'arcabisbe Jaume Pujol, bisbe encarregat de l'àmbit d'ensenyament a la Conferència Episcopal Tarraconense. Seguidament, els mestres van participar a l'Eucaristia del Santuari, que aquell dia tenia una gran assistència de pelegrins de diversos arxiprestats i parròquies de Catalunya. Parafrasejant el papa Francesc, Monsenyor Jaume Pujol, en l'homilia, va assenyalar que l'educació ha d'anar per tres camins: ajudar a pensar, ajudar a sentir-se bé i acompanyar en el fer. Aquesta és la vostra tasca, va assenyalar. Sigui quina sigui la vostra especialitat, el vostre paper a l'escola, tots estem cridats a escampar l'amor del Crist allà on som, especialment vosaltres, mestres i professors, que teniu un rol tan important en l'educació de les noves generacions, dels infants i joves, va assegurar. En acabar la celebració amb la presència de l'abat Josep Maria Soler, el doctor Àngel Balsonegui, professor de Sociologia a la URB i responsable de la Càtedra d'Inclusió Social d'aquesta universitat, va pronunciar la ponència de la jornada sobre l'acció social de les entitats d'Església i la seva aportació a la cohesió social de Catalunya, una recerca promoguda conjuntament per la Càtedra d'Inclusió Social de la Universitat Rovira i Virgili i la Fundació Pere Tarrés.
Fonamentalment, l'estudi aquell que estem presentant avui, doncs, l'objectiu fonamental era aquest, no? Mostrar a la societat en general, a la societat, aquesta contribució, no només en termes de voluntariat, no només en termes de les feines que es fan, les tasques que es fan, sinó també intentant quantificar quina és aquesta aportació econòmica. Si l'Església no fes aquesta tasca, probablement la societat col·lapsaria, perquè l'estat social que tenim no té capacitat per abastar totes les problemàtiques de les que s'encarrega l'Església. Per tant, hi ha una vessant econòmica important, un àmbit econòmic important, però també després està tota l'acció que es fa d'un caràcter més integral, és a dir, per poder encabir a moltíssimes persones, moltíssimes famílies que estan en situació de vulnerabilitat i tornar-les a inserir en la dinàmica normal d'una societat. Per tant, hi ha diferents àmbits, des de l'àmbit també espiritual, lògicament aquesta acció social no es fa com la fa qualsevol altra ONG, sinó que es fa sota un paradigma, que és el paradigma de l'evangelització cristiana, i per tant són diferents àmbits que es barregen, que es combinen i que al final doncs, fan característica aquesta acció social.
A la tarda, els mestres van fer treball per grups diocesans pensant sempre en la missió evangelitzadora que tot cristià ha de tenir en la seva vida professional i en el testimoniatge que ha de donar en l'àmbit de l'escola i l'institut.
I l'arxiprestat de Reus va organitzar una pregària per la pau i la concòrdia al Santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia.
El Santuari de Misericòrdia es va omplir el dijous passat al vespre per acollir la pregària convocada per les parròquies de l'arxiprestat davant la situació actual que viu Catalunya. La pregària, que va comptar amb la participació de nombrosos fidels i els rectors de les parròquies de la ciutat, com també el seu alcalde, va comptar amb cants, un gran silenci i la lectura de diferents fragments de la paraula de Déu sobre la pau. Mossèn Joan Anton Sedó, prior arxiprest de Reus, va iniciar la pregària amb una munició tot demanant a Maria fortalesa per a mantenir la cohesió en la pròpia vida i de tota la societat, i més en aquesta hora que sembla adversa. Que mantinguem sempre la bona orientació de la vida cap a Déu i al pròxim. Per la seva part, mossèn Josep Maria Gavaldà, rector de la parròquia de Sant Francesc d'Assís de Reus, en la seva meditació va posar de relleu la importància de la confiança, l'amor i el respecte en aquests moments. És ara el temps per a pregar intensament, sense parar, per tal que el Senyor il·lumini els nostres pensaments i decisions, guiï el cor dels qui tenen responsabilitats polítiques i ens ajudi a tots a trobar els camins de la justícia i de la pau. Durant la celebració al presbiteri es podia contemplar la imatge d'un colom de la pau com a signe per a demanar la intercessió de la Mare de Déu, Reina de la Pau, en aquest delicat moment que travessa la nostra societat, així com també demanar la seva ajuda per a ser-ne constructors de pau.
I Taiwan, el continent asiàtic, ha acollit el 24è Congrés Mundial de l'Apostolat del Mar, que ha comptat també amb una representació de l'Arxidiòcesi de Tarragona.
De l'1 al 7 d'octubre se celebra aquest congrés en un dels ports més importants de l'est asiàtic, amb el lema Caught in the Net, atrapats a la xarxa, en el doble sentit de xarxa de pescar i xarxa global. Segons les estadístiques de la FAO, dels 53 milions de persones que es dediquen a la pesca, el 84% són asiàtics, d'aquí que s'hagi celebrat en aquest indret. El Congrés ha aprofundit en el tema de la pesca, el tràfic d'éssers humans i el treball forçat, que afecta també a dones i nens. Organitzat per l'Apostolat del Mar, el Congrés està inserit dins del Dicasteri per al Desenvolupament Humà i Integral, en col·laboració amb la Conferència Episcopal de Taiwan, l'Ambaixada de Taiwan davant de la Santa Seu i pel Ministeri d'Afers Exteriors de Taiwan, esdeveniment en el que han participat més de 250 persones d'almenys 52 països. Els voluntaris de l'Apostolat del Mar arreu del món han visitat les tripulacions de més de 70.000 vaixells, el que representa haver arribat amb el missatge de l'Evangeli a més d'un milió de persones. L'Apostolat del Mar és un dels socis fundadors de l'International Christian Maritime Association, que reuneix 28 confessions cristianes que treballen a la mar com són els catòlics, anglicans, luterans, baptistes, ortodoxes, entre d'altres. Un dels representants de l'Apostolat del Mar d'Espanya, enviats per la Conferència Episcopal Espanyola, ha estat el delegat diocesà d'Estela Maris al Port de Tarragona, mossèn Raimon Mateu, diaca. Els altres dos representants procedien del Ferrol i la Corunya.
Tot seguit destaquem ara els actes d'agenda per aquesta propera setmana amb la Montse Sabater.
Pel diumenge 15 d'octubre, la missa a la festa de Santa Teresa de Jesús. A les 11 hi haurà la missa presidida pel senyor arquebisbe, Monsenyor Jaume Pujol, que tindrà lloc a l'església del monestir de Sant Josep i Santa Anna de Tarragona, que són les germanites carmelites descalces i organitza les germanes carmelites descalces de Tarragona. Pel diumenge 15 d'octubre, la xerrada també de mossèn Muntanyola i la vila de Montblanc, a les 6 de la tarda, a càrrec de mossèn Armand Puig, rector de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, es comptarà amb la col·laboració d'Enriqueta Moix i la coral Flor de Lis. Tindrà lloc l'església parroquial de Santa Maria la Major. Pel dilluns 16 d'octubre, la jornada d'inauguració del projecte Centre d'Escolta Sant Josep Obrer a Torreforta. A 6:45 de la tarda, l'objectiu d'aquest projecte és ajudar desinteressadament aquelles persones que es troben en un procés de dol a causa d'una malaltia, la mort d'un ésser estimat, un trencament familiar, etc. Tindrà lloc al Centre Parroquial de Torreforta al carrer Segarra, número 24. Pel dimarts 17 d'octubre, la formació per a les escoles, evangelitzar a les xarxes socials, de les 6 a les 8 de la tarda, a càrrec de Xisca Valladares. És una formació adreçada als equips directius, responsables de pastoral, professors de religió i preveres acompanyants de les escoles de l'arxidiòcesi. Per a més informació, al web de l'EJ.cat. Tindrà lloc al Centre Tarragonense al Seminari i organitza la Delegació Diocesana de Pastoral de Joventut. Pel dimecres 18 d'octubre hi haurà el berenar de la fam a les 6 i la recaptació es destinarà a un projecte educatiu per a nens que fabriquen maons a l'Índia. El projecte, que té un pressupost de 89.738 euros, beneficiarà directament a 600 infants. El berenar comptarà amb la participació del senyor arquebisbe. Tindrà lloc al Col·legi Vedruna Sagrat Cor. Pel dimecres 18 d'octubre hi haurà la presentació de Dia vindrà, antologia poètica de Ramon Muntanyola, a 8:15 de la tarda. El llibre serà presentat per l'escriptor i exconseller de la Generalitat de Catalunya, Joan Maria Pujals, qui ha tingut cura de l'edició, i intervindrà mossèn Joaquim Claver i el doctor Joaquim Mallafré. Tindrà lloc a l'Església Prioral de Sant Pere Apòstol de Reus i organitza la comissió del centenari de l'any de mossèn Ramon Muntanyola. Pel dijous 19 d'octubre hi haurà la inauguració del curs 2017-2018 de l'INSAF. A les 6 de la tarda, la missa presidida pel senyor arquebisbe, Monsenyor Jaume Pujol, a la capella major del seminari. I a les 7 de la tarda, la lliçó inaugural a càrrec del doctor Daniel Palau Valero, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya i director de la Càtedra de Teologia Pastoral Arquebisbe Josep Ponigol, integrada a la Facultat de Teologia de Catalunya sobre el tema Elements configuradors de la reflexió teològica pastoral. La Càtedra de Teologia Pastoral Arquebisbe Josep Ponigol. Tindrà lloc a la sala d'actes del Centre Tarragonense del Seminari i organitza l'Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós.
Gràcies, Montse. Doncs tots aquests actes els podreu trobar, com sempre, a la secció de l'agenda del web de l'Arquebisbat de Tarragona. L'adreça és arqtgn.cat. Doncs per avui això és tot. Si voleu tornar a escoltar el programa al campanar o bé descarregar-lo, podeu fer a través del web esglésiadetarragona.cat. Allà trobareu tots els podcasts. Des de l'estudi de ràdio de l'Arquebisbat ens acomiadem fins la propera setmana, a la mateixa hora. Que vagi molt bé. A reveure.